Ràdio Vilafranca.
Amb el Miquel Felipe de Cineclub Vilafranca repassarem les estrenes, la cartellera d'aquest cap de setmana, però comencem amb glamour perquè hem tingut dos cites destacadíssimes que són l'avançada dels Oscars, com són els BAFTA i la Berlinale. Miquel, bon dia.
Hola, bon dia.
Catifa vermella per fer un cop d'ull al que han donat de si aquests palmarès.
Sí, bueno, doncs els BAFTA finalment s'ha acabat imposant una batalla tras otra per sobre de Hamnet, que és l'altre gran favorit a guanyar l'Oscar a millor pel·lícula. S'ha endut el BAFTA millor pel·lícula, el BAFTA millor director per Paul Thomas Anderson. També s'ha endut el premi a millor actor secundari per a Sean Penn en el paper del coronel Stephen Lockjaw, completament supremacista. També s'ha endut el de millor pel·lícula, el de millor guió adaptat per Paul Thomas Anderson, que adaptava, recordem, la novel·la de Thomas Pynchon, Vineland. I sorprèn justament que no s'hagi endut el de millor actriu secundària, que hi havia nominada Teyana Taylor en el paper de la mare de la protagonista, Willa Ferguson, que sonava com la gran favorita també. De fet, és una de les grans favorites a guanyar l'Oscar a millor actriu secundària, juntament amb Amy Madigan per Weapons, que no estava nominada al BAFTA. I sorprèn que al final el BAFTA no hagi anat ni per l'una ni per l'altra, sinó per l'actriu Umi Musaku per Los Pecadores, que finalment ha guanyat el BAFTA a millor actriu secundària. O sigui que, bueno, sorprèn també dintre dels BAFTA que el guardó a millor pel·lícula estrangera hagi caigut per Valor Sentimental, que s'ha menjat a l'altra gran favorita, que és El Agente Secreto. I aquestes són algunes de les sorpreses que ha deixat aquesta gala, on es van esclarint una mica noms de cara als Oscars, però després els Oscars poden ser completament diferents.
I tant, i tant. I què en destaquem de la Berlinale?
Doncs que finalment, bueno, ha sigut un festival molt controvertit perquè, bueno, aquest any presidia el jurat el director Wim Wenders, director de París, Texas, El cielo sobre Berlín, recentment Perfect Days, i, bueno, ha sigut un festival molt marcat per la polarització política, perquè s'ha acusat el festival de no posicionar-se en cap moment ni a favor ni en contra del genocidi que s'està cometent a Gaza, quan, per exemple, a Venècia la gent s'havia volcat molt a favor de Gaza, i, bueno, el festival va declarar que el cinema havia de ser una cosa completament apolítica i que, bueno, que el festival s'havia de mantenir al marge de la política. En qualsevol cas, al final, l'Os d'Or l'ha acabat guanyant la pel·lícula Yellow Letters del director Ilker Chatak, conegut per la seva pel·lícula Sala de Professores, que va estar nominada fa un parell d'anys a l'Oscar a millor pel·lícula estrangera, i que, bueno, que en aquest cas, en el seu retrat d'una parella a Turquia, doncs ha acabat guanyant l'Os d'Or a millor pel·lícula, amb un palmarès que alguns han dit que era decebedor, ja que les millors pel·lícules del festival, doncs, se n'han anat sense premi. Es destacava molt també una pel·lícula mexicana que es diu Moscas, que em sembla que finalment no ha guanyat cap guardó. I destacar també, doncs, que el premi a millor interpretació de la Berlinale, que allà a la Berlinale no donen millor actor i millor actriu, sinó millor actor protagonista, actor o actriu protagonista i actor o actriu secundària, doncs el de millor actriu protagonista ha sigut finalment per Sandra Hüller, per una pel·lícula que ha fet, que es diu, Rose, i destacar doncs una mica això del palmarès del Festival de Berlín, doncs, que ha estat marcat per l'absència de grans noms.
I aquest cap de setmana, dissabte a la nit, tenim els Goya a Barcelona.
Sí, correcte. A Barcelona aquest any es fa la 40a cerimònia d'entrega dels Premis Goya, que presentaran Luis Tosar i Rigoberta Bandini, que ja s'han encarregat de promocionar-ho a bombo i platillo, i que, on te recordem, doncs, parteix com a gran favorita a Los Domingos amb un total de 13 nominacions, seguida de prop per Cirat amb 11, pel que hem pogut veure en les últimes setmanes, sobretot en l'entrega dels Premis Feroz i els Forqué, doncs sembla que finalment el gran guardó de la nit serà per Los Domingos, tot i que Cirat segurament rascarà bastants premis en les categories tècniques.
Tècniques, oi?
Sí.
Oi que el so és completament femení,
sí,
a Cirat?
Sí, el so de Laia Casanovas és un dels punts forts de la pel·lícula, i segurament el de millor so, com que està nominada també a l'Oscar, se l'acabarà emportant.
Ha estat un any prou bo pel cinema espanyol. Si ens fixem en la taquilla, segons xifres de Sense Cine, El Cautivo ho ha patat amb 5,2 milions d'euros de recaptació, situant-se entre les 5 pel·lícules espanyoles més taquilleres d'aquest any, seguida per Los Domingos amb 3,9 i La Cena amb 3,7. En canvi, El Cautivo no sona tant, no?
No, no, El Cautivo, bueno, ha rascat unes quantes nominacions, en total n'ha rascat, espera, ja t'ho dic, sí, 7 nominacions, empata nominacions amb Los Tigres i Sorda, però no ha sonat tant com a pel·lícula. En les últimes hores es va dir que podia acabar estant entre les nominades a millor pel·lícula o millor direcció per Alejandro Amenábar, però finalment no ha acabat sent així.
Abans d'anar a la cartellera, quan vau estrenar Balandrau, vam tenir un pressentiment i vam dir aquesta pel·li segurament ho peta, i així ha estat, oi?
Sí, ho ha petat, ha sigut un èxit absolut, gairebé 1.500 espectadors en 8 sessions al Kubrick. Hi havia una cua el dimecres que arribava més enllà de la farmàcia Amador.
Dimecres va venir el productor,
sí,
el Tono Folguera,
correcte,
i l'actriu.
Correcte, hi havia una cua per la sessió de les 8.30 que arribava més enllà de la farmàcia Amador. Més de 200 persones van omplir la sala. I o sigui que moltes gràcies a tots i cadascun dels espectadors que heu pogut veure la pel·lícula i esperem que la recomaneu.
I aquells que no hagin pogut, manteniu la pel·lícula encara.
Correcte, sí. Tant el fenomen no s'acabarà aquí i hi haurà es va fer una altra sessió ahir a les 5.45 a l'Estasí. Demà a la tarda a les 5.30 se'n farà una altra. Diumenge a les 4.30 una altra i finalment dimecres a les 5.30 una altra. I si continua tenint aquest èxit, l'allargarem més.
Bones notícies. Anem amb la cartellera. Amb quina estrena arrenquem?
Scream 7.
És aquí.
Flipo que estemos en este hotelito de psicópatas.
Buah, qué punky. Detecta si te mueves.
Hola.
Hola, Sidney. Me echabas de menos. Qué joyita de pueblo has encontrado.
És una saga molt longeva que continua atraient espectadors a les sales. La prova és que aquesta és la que fa 7.
Sí. Vull dir, sembla que aquesta matança no té final. Sempre hi ha algú disposat a agafar el relleu de l'anterior persona que s'ha posat la màscara de Ghostface. I en aquest cas, doncs, la novetat és que Neve Campbell retorna com a protagonista, com a heroïna, com a reina del grito d'aquesta nova entrega. Justament ha sigut una entrega problemàtica, s'ha de dir, des del començament, perquè bueno, Wes Craven, pare de la franquícia, mor el 2015, malauradament amb 76 anys, i llavors els directors Matt Bettinelli Olpin i Tyler Gillett, que són un duo creatiu que es coneix com a Radio Silence, doncs es fan càrrec de la cinquena i la sisena entrega que es van estrenar el 2022 i 2023 i just llavors es posen a treballar amb la setena, però veuen que tenen problemes d'agenda per altres pel·lícules que estan produint i decideixen doncs apartar-se del projecte i Paramount contracta en el seu lloc el director Christopher Landon, director de Feliz Día de tu Muerte. I què passa llavors? Que la protagonista, que és de la cinquena i la sisena part, que és Melissa Barrera, fa unes publicacions a xarxes socials defensant Palestina i és acomiadada. I poc després Jenna Ortega baixa del projecte també. I finalment acaba la pel·lícula en mans del director de la franquícia, del guionista de la pel·lícula original. I amb Neve Campbell de nou com a protagonista, que no havia pogut tornar amb l'entrega anterior per disputes salarials. I bueno, ja es destaca doncs, que és una pel·lícula que és pur fan service, amb Courtney Cox que també torna, amb Matthew Lillard que també reprèn el seu rol, i plena d'amors i punyalades sanguinolentes de primera categoria.
No serà la millor de la saga, oi?
Possiblement no, però pels més incondicionals serà un espectacle igual de gaudible.
Canviem de registre. Què més s'estrena?
Los Miserables, a l'origen.
No te queremos aquí, asesino.
He pasado 19 años en el presidio. Me llamo Jean Valjean. Señora Magloire, ponga un cubierto más.
No me ha oído. Soy un condenado. 5 años por allanamiento.
¡Venga! ¡A trabajar!
14 por haber intentado escapar 4 veces.
Caliéntese junto al fuego.
¿Quién es usted?
Un sacerdote.
No sabemos nada de él. Hay que avisar a los gendarmes.
El señor es nuestro invitado.
De la novel·la de Los Miserables de Víctor Hugo s'han fet moltíssimes adaptacions cinematogràfiques, els musicals també són famosos. Què té aquesta nova adaptació, Miquel, de diferent que ens porti al cine?
Doncs que justament no se centra, se centra en la part menys coneguda i menys adaptada de la novel·la, que és el començament, els primers capítols. D'aquí que la traducció del títol original, que és Jean Valjean, a seques, hagi sigut aquí a Espanya, Los Miserables, el origen, i que, bueno, i se centra doncs, justament en aquella part que menys interessava adaptar amb les adaptacions prèvies, que és, bueno, quan Jean Valjean surt de la presó després de passar-se 19 anys allà, i, bueno, justament troba acollida a casa del bisbe Myriel, que, bueno, que és un home completament bo, que intenta ajudar amb els pobres, i ell doncs haurà de triar entre l'odi que el consumeix per dintre, Jean Valjean, o la possibilitat aquesta de redempció que se li està posant sobre la taula. Llavors dirigeix aquesta nova adaptació Eric Besnard, que és director de pel·lícules que han sigut autèntics hits aquí a Vilafranca, Delicioso, Les coses senzilles, La primera escuela, amb totes ho heu petat a l'assassí, o sigui que esperem que amb aquesta compliu també, i totes amb el mateix actor, Gregory Gadebois, que aquí interpreta Jean Valjean, i justament es veu que bé, que realment després d'aquesta nova adaptació, un cop conclou, ja anem directament a el que seria Els Miserables que coneixem de tota la vida.
Diuen que és una bona mostra de cinema independent i compromès, que és una pel·lícula humanista, pausada, discursiva.
Sí, bueno, que pot... deien que el pitjor és que pugui resultar avorrida, però que és una llàstima perquè en el fons realment és una pel·lícula molt interessant.
Seguim amb revisions de clàssics.
Sí, Scarlett.
Una traición tan rastrera como esa merece ser castigada. ¡Ejecutadlo!
¡Padre!
Juro que lo habré de encontrar. Vengaré a mi padre.
¿Entonces estoy soñando? ¿Por qué estás aquí viva entre los muertos?
No me preguntes, porque yo prefiero creer.
¿Qué dices?
¡Capturada la princesa!
¡Dejad de luchar de una vez! ¡Por favor, hablemos sin armas!
¡Acepta la realidad! ¿Quieres espabilar de una vez?
¿Vas a buscar pelea otra vez?
Es que así es como he vivido.
Veo que estás herida. Tranquila. Yo estoy contigo.
Aquesta princesa medieval és l'alter ego de Hamlet, no?, d'alguna manera.
Correcte, és una versió femenina de Hamlet, plena de fúria, encarnant d'alguna manera la fúria femenina. I qui dirigeix justament aquesta pel·lícula, bé, primer de tot deixar clar que és una pel·lícula d'animació, una pel·lícula anime.
És veritat.
És un, doncs qui hi ha al darrere és un mestre de l'anime japonès, que és Mamoru Hosoda, director de La chica que saltava a través del tiempo, director de El niño y la bestia, Mirai, mi hermana pequeña, i recentment Belle, on revisava el mite de la Bella i la Bèstia a través d'internet. Doncs bé, doncs en aquesta ocasió ens presenta aquesta història d'aquesta heroïna que és assassinada juntament amb el seu pare i acaba com en una mena de limbo espiritual que podria semblar sortit de Mad Max, i allà coneix un infermer que és la bondat personificada i que busca ajudar amb la gent, i emprèn doncs el viatge de venjança cap al seu oncle, que és el responsable de l'assassinat del seu pare. Es veu que és una barreja bastant singular de pel·lícula bèl·lica, pel·lícula d'acció, pel·lícula d'aventures, de viatges en el temps, tragèdia familiar, però justament hi ha una digressió musical, que sí que és veritat que hi ha com un interludi musical entremig, que justament per singular, per extravagant, doncs acaba sent un parèntesi deliciós. Però sobretot es veu que el director té molt de maneig per les escenes d'acció i per la violència i per les escenes de violència i més sanguinolentes.
I visualment és molt potent, no?
Sí, correcte. Ja és curiós perquè en el limbo aquest espiritual s'utilitza l'animació per ordinador i en el món normal, el món dels vius, s'utilitza l'animació tradicional. Llavors, vull dir, es veu que a l'ull li costa una mica acostumar-se a aquesta barreja, però...
Aquest salt que has d'anar fent.
Sí, sí, però en general es veu que a nivell visual és molt prodigiós.
He trobat que és emotiva, que entreté, però que no sorprèn. També he trobat alguna crítica en el sentit de que d'aquest director n'esperaven moltíssim, que està com en un altar, aquest senyor, i que potser la pel·lícula no està a l'alçada d'aquestes expectatives tan altes que alguns crítics s'havien fet, no? He trobat un que deia mucho ruido y pocas nueces.
Bueno, clar, tenint en compte que les seves anteriors pel·lícules estan considerades per alguns com pel·lícules excel·lents, obres mestres, doncs aquesta es veu que a nivell narratiu potser flaqueja una mica, però es veu que és una pel·lícula més que digna.
I tenim més estrenes. Quina proposes?
Sorry, baby.
¡Madre mía! ¡Hola!
¡Por fin llegaste!
¡Sí, he llegado!
¿Me echas de menos, aunque estés casada?
¡Qué mayor soy!
Pues sí.
La uni fue...
Oh, y el posgrado.
¿Verdad?
Pero me gusta estar aquí.
¿De verdad?
¿Qué te trae por aquí?
Me preguntaba si tendrías... cosas para encender fuego.
¿Para qué lo quieres?
Mi amiga y yo vamos a hacer perritos.
Tiene buena pinta.
Lo siento, solo tenemos para dos.
Es duro, ¿no? Seguir aquí.
Es duro en cualquier lado. Me pasó algo bastante...
Explica'ns de què va Sorry, Baby.
Doncs d'una noia que és una professora de literatura en una universitat de Nova Anglaterra, que viu pràcticament sola. Bueno, abans vivia amb la seva millor amiga, si no recordo malament, amb una cabana allà a Nova Anglaterra, i ara viu sola i ve i justament la visita a la seva millor amiga del passat, i això doncs treu a la llum un trauma que té, que és que un professor de la universitat, quan ella era alumna, doncs va abusar d'ella i encara té el trauma que no ha acabat de sanar. I bé, i justament aquesta pel·lícula va tenir la seva estrena l'any passat, el 2025, al Festival de Sundance. Allà va guanyar el Premi a Millor Guió. D'allà va saltar la quinzena de cineastes de Cannes. Després va passar a la Seminci, que va guanyar el Premi a Millor Actriu. I finalment va acabar nominada als Globus d'Or a Millor Actriu de Drama. S'ha quedat fora de la carrera dels Oscars Eva Víctor, la directora i protagonista de les nominades a Millor Actriu. Però sí, ha estat entre les favorites fins llavors. I bé, justament doncs es veu que bueno, que és una pel·lícula notable en molts sentits, que bueno, que brilla tant a nivell formal com a nivell de guió, perquè es veu que hi ha molts moments on, en comptes d'explicar a través de les paraules, ho fa a través de les imatges, assenyalant finestres o portes per parlar del trauma de l'abús. I que, bueno, diuen que no és una pel·lícula fàcil, mai complent amb els seus personatges, però que alhora sap utilitzar una mica també l'humor per parlar d'un tema tan delicat.
Fotograma sentencia, increïble debut d'Eva Víctor, que ens recorda per què ens agrada o ens ha d'agradar el cinema independent. Tenim una musical, també.
Sí, Epic, Elvis Presley in Concert.
A lot written and a lot said, but never from my side of the story.
Aquest és Elvis Presley en aquest documental de nom èpic.
Sí, correcte. El dirigeix Baz Luhrmann, que va dirigir el biòpic d'Elvis Presley amb Austin Butler i Tom Hanks, i aquí ha utilitzat material d'arxiu amb confessions a la càmera d'Elvis Presley, que recull part dels concerts que va fer a Las Vegas davant de més de 2.000 persones quan acabava de tornar del servei militar i quan trobava a faltar els escenaris després d'una carrera no gaire prometedora fent pel·lícules. I bueno, es veu que al·ludeix també la part referent al consum de drogues i de més, però, i, el, bueno, i els abusos domèstics amb la seva dona Priscilla. però en general es veu que és tota una experiència i que s'ha de veure en la pantalla més gran i amb el millor so possible.
Sí, el concert ha estat remasteritzat, aquest concert d'Elvis a Las Vegas, però, com deia el Miquel, no és un greatest hits, sinó que amb tot aquest material d'arxiu que va combinant va de descobrir una mica qui hi ha darrere del mite d'Elvis. I l'última proposta?
Orwell, 2 + 2 = 5.
Cuando me siento a escribir un libro, escribo porque quiero sacar a la luz una mentira.
De nuevo, ¿cuántos dedos?
Mi punto de partida siempre es un sentimiento de injusticia.
Diuen que Orwell és una pel·li, un documental indispensable. Coincideixes?
Sí. Sí, sí, perquè amb els temps tan foscos que estem vivint, on s'està fent realitat justament tot el que va plantejar 1984, doncs aquesta és la pel·lícula que es pregunta tota l'estona què pensaria Orwell del que estem vivint ara mateix, on la nova llengua que plantejava 1984 ja s'està fent servir, on justament hi ha els règims total, on hi ha massacres, guerres, de més. Doncs bueno, el documental aquest utilitza imatges de Jeff Bezos, utilitza imatges d'Elon Musk, de Donald Trump, per parlar de com tot el que va plantejar Orwell quan va escriure 1984 ara està ressonant en l'actualitat.
I el 2 + 2 = 5 és per demostrar com ens imposen la mentida. 2 + 2 = 4, però si diuen que són 5, clar, si ho diu Bezos, si ho diu Trump...
Sí, sí, tu
tots combreguem,
acabes
no?
creient. Sí,
tots
sí.
combreguem. Dirigida per l'exministre de Cultura d'Haití, Raúl Peck.
Sí, sí, hi havia fet un documental que es deia I Am Not Your Negro, que es veu que havia estat nominat a l'Oscar. Doncs aquí justament utilitza imatges d'arxiu per parlar, doncs, bueno, per fer la pel·lícula que ens hauria d'aterrir amb absolutament tots i on podem comprovar que Orwell tenia motius per preguntar-nos comenceu a veure ara quin món estem creant.
Anem a la cartellera. Quan tindrem aquestes estrenes i què podem veure aquest cap de setmana?
Sí, doncs Los Miserables a l'Origen ja està confirmada a partir del proper divendres, dia 6 de març, a les sales d'Así, de cap de setmana. Després, Sorry Baby està confirmada també ja a partir del dijous 12 de març a les sales d'Así, de dijous divendres, en col·laboració amb el Servei d'Igualtat i Cooperació de l'Ajuntament. I després Epic, si consultaríem a veure si es pogués fer el Kubrick, si no, igual es podria rescatar de dijous divendres. I Orwell, si hi hagués lloc també de dijous divendres, seria una proposta molt, molt, molt interessant. I res, us esperem avui a les 9 a la sessió, última sessió de Si podria tenir una patada, en versió original, amb una Rose Byrne que li pot treure l'Oscar a Jesse Buckley per Hamnet. Després, el cap de setmana, continua el fenomen Balandrau, dissabte, diumenge i dimecres que ve, i com he dit abans, la continuarem allargant si continua sent un èxit.
I esperem que continuï omplint la sala.
Sí, esperem que continuï. I el cap de setmana també l'assassí, La gente secreto, l'altre gran favorit a guanyar l'Oscar a millor pel·lícula estrangera juntament amb Valor sentimental, en versió original i doblada al castellà. I després el Kubrick us esperem amb Com cabres, en català, pel·lícula d'animació per tota la família sobre unes cabres que juguen a bàsquet. Després continuem Cumbres borrascoses, que ha sigut una de les pel·lícules més publicitades de començaments d'aquest any. I després us esperem diumenge amb el concert de Queen i dimarts al vespre en directe des de la Royal Opera House amb l'òpera Giselle.
Una pila de propostes per triar i anar al cine. Gràcies, Miquel. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Són 11:15 i us oferim un darrer repàs a la informació local i comarcal dins del Penedès en xarxa per començar explicant-vos que el ple aprovava per unanimitat el nou conveni de transport urbà a la Bisbal del Penedès. L'acord, vigent fins al 2028, incorpora més expedicions i reforça la connexió amb l'Institut i les urbanitzacions. El ple municipal de la Bisbal del Penedès va aprovar, doncs, per unanimitat aquest nou conveni del servei de transport urbà que estarà en vigor fins al dia 31 d'octubre del 2028. El contracte preveu un pressupost anual d'uns 288.000 euros per als anys 2026 i 2027 i inclou millores com ara la incorporació de dos busos addicionals, un al matí i un al migdia, per reforçar la connexió amb l'Institut Coster de la Torre i donar cobertura a diverses urbanitzacions del municipi. Des del 2021 el servei ha anat ampliant trajectes i freqüències, fet que ha comportat un augment progressiu també dels usuaris. I us parlem també de nova senyalització a les cruïlles dels carrers Mallorca i Barcelona a Sant Sadurní d'Anoia. Recentment s'ha incorporat aquestes dues noves cruïlles en els carrers Mallorca i Barcelona amb una nova senyalització horitzontal a la zona central. Les marques vials consisteixen en uns cercles blancs de grans dimensions que tenen com a objectiu advertir els conductors de la preferència dels vianants per aquesta zona i fomentar la reducció de la velocitat dels vehicles. Es tracta d'una acció d'urbanisme tàctic i actuació urbanística temporal reversible amb una intenció experimental i de baix cost. I hem d'apuntar-vos també que torna a Vilafranca vins i veus que s'obren al pas, que tindrà lloc al Vinceum, un cicle que marida de la literatura i els vins emergents. El Vinceum acollirà, doncs, durant els 4 dissabtes vinents al matí, la quarta edició d'aquest cicle, Vins i veus, que s'obren pas. Això ho ha donat a conèixer Xavier Fornos, director del Vinceum, acompanyat de Marina Caral, llibretera de la Llibreria La Cultural, i Jordi Ribas, com a responsable d'activitats culturals del mateix Vinceum, en el transcurs d'una roda de premsa. Es tracta d'un cicle que maridarà converses sobre literatura i vi, unint projectes literaris que tot just debuten de la mà de projectes vitivinícoles també en fase de creixement. Organitzat per la Llibreria La Cultural, amb la col·laboració del Vinceum i Penguin Llibres, el cicle permetrà als assistents veure com es posen diàleg escriptors i escriptores que publiquen el seu primer llibre de la mà d'elaboradors de vins emergents. La primera de les quatre trobades té lloc aquest dissabte, demà, a càrrec de Míriam Freixas, com a autora del Bosc dins de l'esquerda, publicat per La Campana, en conversa amb Natàlia Boada, de Bellpla Vins, i també cal dir que és una sessió que estarà moderada per l'historiador i gestor cultural Juan Pancorbo. La resta de trobades tindran lloc els dissabtes dies 7, 14 i 21 del mes de març. I acabem aquest repàs de notícies en format breu comentant-vos que Castellví de la Marca fa un reconeixement a l'esportista del carcross Ivan Pinya en un acte convocat per l'Ajuntament aquest dissabte a les 12 del migdia. Castellví de la Marca oferirà un acte de reconeixement a l'esportista de carcross Ivan Pinya pel seu brillant palmarès i per portar el nom del municipi arreu dels circuits. Ivan Pinya és campió estatal i europeu de carcross. El Campionat d'Europa l'ha guanyat dues vegades i en la darrera edició l'assolia després de guanyar 6 de les 10 proves disputades.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Segur que us sona la cançó, la tonada, perquè és Fireworks de Katy Perry, versionada per Avril Pastor. Sí. Com cada divendres, tancarem setmana difonent el patrimoni de les nostres comarques a Territori Penedès. Avui anirem a Sant Quintí de Mediona per conèixer una de les fires més emblemàtiques de l'Alt Penedès, la Mata de Golla, que se celebra a les portes de Nadal.
Territori Penedès.
La vila de Sant Quintí de Mediona commemora cada any els dramàtics fets del 1714 amb la tradicional Fira Mata de Golla, una festa barroca que combina recreacions històriques, activitats culturals i la fira de productes típics i artesans. Aquell any, durant la Guerra de Successió, els ministres borbònics van imposar un nou impost que va provocar la revolta del poble. La repressió fou brutal, amb execucions massives i pobles incendiats. Sant Quintí de Mediona va ser arrasat el 10 de gener de 1714 i diversos veïns van perdre la vida per haver desafiat el poder de Felip V. La fira se celebra el segon diumenge després de Tots Sants. Durant la seva celebració, els carrers de Sant Quintí s'omplen de vida amb activitats, representacions històriques i visites guiades per descobrir l'evolució de la vila, des del seu origen com a priorat benedictí, fins als fets de 1714. Aquests darrers anys, a més, l'Ajuntament organitzador de la cita ha volgut implementar millores en aspectes com l'ambientació musical i de vestuari.
Territori Penedès.
Bon dia, sóc el Bernat Catassús, alcalde de Sant Quintí de Mediona des del juny del 2023. I l'origen històric de la Fira Mata de Golla, doncs, és la recreació dels fets que van passar a la vila de Sant Quintí l'any 1714, doncs, quan hi va haver l'arribada de les tropes que venien a cobrar un impost que es va considerar que era injust, no? I la resistència de la gent de Sant Quintí que va portar, doncs, que l'exèrcit contrari actués amb molta més violència i cremés gran part del poble i doncs morís també gran part de la població del municipi. L'exèrcit borbònic, sí. Primer van anar a Sant Martí Sarroca. Allà la gent de Sant Martí, doncs, va actuar amb molta violència i va aconseguir fer-los fora. I després, quan van venir aquí a Sant Quintí a cobrar aquest impost que es considerava injust, doncs ja anaven preparats perquè no els hi passés el mateix que els havia passat a Sant Martí, i aquí, doncs, van anar a Mata de Golla. I d'aquí, doncs, és l'origen de la fira aquesta que realitzem a Sant Quintí el segon cap de setmana de novembre. La Fira Mata de Golla, doncs, s'ha anat fent al llarg de molts anys. Ara mateix tampoc no et sabria dir exactament quantes edicions es fan, però s'ha convertit, doncs, en una fira de commemoració d'aquells fets i combinada sobretot amb molta parada d'artesans, de comerç local, d'entitats del teixit associatiu de Sant Quintí, doncs, que aprofiten per promocionar-se i per doncs, explicar la seva tasca. Si bé és cert, aquesta fira, doncs, a principis dels anys 2000, doncs, com tot el que passa a la vida, no?, a vegades va a menys, i es va voler reformular i potenciar molt més amb la incorporació, doncs, de la gent de Mapamundi, que és una empresa, doncs, dedicada a fer aquest tipus de produccions, i que des de l'any 2007 aproximadament, doncs, la producció de la fira es fa a través de Mapamundi, i això, doncs, ha fet que es guanyés un valor important en tot el que és la recreació, la representació presentació i també doncs, en l'ordre de la fira, mantenint sobretot l'accent local, és a dir, totes les associacions de Sant Quintí que volen posar-hi una parada, doncs se'ls hi facilita un espai, però després també doncs, portant tota una sèrie de paradetes a més, que el que fan doncs, és complementar una fira doncs, de més categoria, que quedi més ben vestit tot plegat.
Bon dia, sóc la Lorena, regidora de l'Ajuntament de Sant Quintí de Mediona. Pel que fa a les millores, com a govern, ens fixem la voluntat clara de millorar cada any. Les coses no poden ser mai iguals i cal trobar aquests punts més fluixos. L'any 2025, per exemple, vam millorar amb la part d'alimentació, posant una zona específica on poder esmorzar i dinar. També vam millorar les músiques que fan ambient pel carrer. Aquest any, 2026, un dels objectius és millorar la indumentària dels paradistes i fer que vinguin vestits de l'època. També volem seguir promocionant les visites guiades i la recreació històrica del municipi.
Un dels fets que ens trobàvem no, aquests últims anys és que ens faltava la part més d'alimentació. Veient altres fires, al final nosaltres sempre diem que no hem d'inventar res, sinó que el que hem de fer és aprofitar el que es fa bé en altres llocs, trobàvem a faltar doncs, un espai on hi hagués que la gent pogués dinar. Al final és una fira que es fa el diumenge al dematí, i ens quedava com tallada de cop no, al migdia i dius, ostres, i ara la gent quina oferta li donem, no? Doncs aquest any vam incorporar una zona d'alimentació, vam muntar tota una taverna que feien doncs, carn a la brasa, feien pop a la brasa, feien entrepans, i va anar molt bé, va anar molt bé, van tenir molt d'èxit, i va haver molta gent doncs, que va fer això, que es va quedar a dinar, i per tant doncs, vam allargar una mica més. També com a novetat, aquest últim any doncs, es va treballar molt amb tot el que és l'ambientació musical. És a dir, ja des de que Mapamundi ens fa aquesta producció de la fira, doncs s'instal·la uns altaveus per donar música ambient, però sí que vam treballar molt doncs, que fossin unes cançons molt del moment, és a dir, doncs, de l'època. I això doncs, també donava un punt afegit de valor i de realment doncs, de donar-li la importància que mereix. Sobretot el que fem doncs, és això, posar-hi, o el que s'ha treballat és doncs, que siguin músiques doncs, de l'època, músiques barroques, que doncs, serveixin de fil musical doncs, per ambientar la fira, però no fer-ho doncs, amb una cançó moderna, que poder doncs, faria que la gent estigués més animada, però sinó que el que fem és això, doncs, que sigui una música que vagi en concordància amb la situació del moment en el que es vivia. A nivell de protagonistes tenim un ventall ampli. Per una banda tenim tot el que és parades d'artesans que venen, que són gent de fora de Sant Quintí, doncs, que ve i fica la seva paradeta i ofereix el seu producte. També doncs, tenim paradetes més enfocades en el tema d'activitats cap a l'infant, és a dir, doncs, vam portar uns cavallitos que doncs, la canalla podia pujar-hi i és una cosa agradable. També buscant aquest públic familiar que reclamem que vingui aquí al Mata de Golla. I després, també com a personatges importants o peces importants de la fira, doncs tenim el ball d'en Serrallonga de Sant Quintí de Mediona, tenim un ball de Miquelets que cada any és diferent i els fem venir doncs, per també fer aquesta recreació del que va passar, i després, doncs, sobretot, el més important és la gent que ens ve i que, per tant, doncs, posa ambient a el que és la fira. La gent del municipi el que fa és participar en el que és les entitats i per tant doncs, a les parades, i després també doncs, participa doncs, és això, doncs, sortint al carrer i omplint perquè realment es vegi bé. Pròpiament la recreació, com si diguéssim, es fa doncs, amb persones externes. L
La fira comença al matí, aproximadament a les 9 del matí, quarts de 10, amb un esmorzar popular. S'ofereix esmorzar, per exemple, doncs aquest últim any, 2025, el van oferir el grup de capgrossos d'aquí Sant Quintí de Mediona. Després doncs, se segueix amb l'inici de la trobada de puntaires que es fa sempre coincidir amb el dia de la fira. Aquest any van venir quasi 100 puntaires de diversos llocs de Catalunya que també van venint cada any, i és una cosa que agrada molt. A més, normalment és un cap de setmana, o si el temps ho permet, però sempre acostuma a coincidir, és un dia que fa sol, i per tant doncs, totes les puntaires les tenim a la plaça dels Avis o a la plaça del Sol, i allà estan molt bé realment i estan molt a gust. Després ja comença doncs, pròpiament el desenvolupament, doncs, l'obertura de tot el que són les paradetes, i per tant doncs, la gent pot anar visitant aquestes paradetes, i després es fan diversos passes en funció de l'any, doncs, ho fem en una hora o en una altra, en el qual doncs, es reprodueix aquesta guerra que es va produir, o aquesta batalla que es va produir aquí al municipi, i per tant doncs, és quan hi participen els Serrallongues i el grup de Miquelets que ve de fora i fan com un combat. Això també és una cosa que al llarg d'aquests últims anys hem anat canviant. Una de les queixes que teníem és el ser uns carrers molt estrets, doncs el soroll de la pólvora feia que el públic familiar, que per una banda intentem que vingui, doncs per altra no vingués tant. I vam pactar entre totes les parts doncs, d'estipular realment quin recorregut hi podia haver soroll i quin no. I llavors doncs, també això, aquests passes es van fent i acaben doncs, amb la batalla final, com si diguéssim, aquí a la plaça de l'Ajuntament.
Bon dia, em dic Quim Pagès, soc periodista i soc de Sant Quintí. I la Fira Mata de Golla doncs, és una celebració bastant important que tenim al poble. Tenim la Festa Major, que és el número 1, és el moment més esperat de l'any. Tot el poble gira al voltant d'això, però la Fira Mata de Golla potser s'ha guanyat com el segon lloc o el tercer de les coses més esperades del poble. Sí que es va donar vida a una fira que es veu que s'estava morint, jo no ho recordo, jo era molt jove, i des del 2008 se li ha atribuït un component cultural a una fira per potenciar-la i millorar-la. És a dir, el que recreem en aquesta fira és la crema del poble l'any 1614 a mans de l'exèrcit borbònic en tots els fets de la Guerra de Successió. Llavors, el grup del Serrallonga de Sant Quintí, conjuntament amb els Miquelets, doncs, simulen una batalla, simulen la batalla que hi hagués a Sant Quintí, i mentrestant doncs, pots gaudir de tota mena de coses que pots comprar, ja sigui de cultura popular, de negocis del poble o de periodistes que van de fira en fira. És bastant bonica i és una fira que últimament s'ha tornat molt familiar i a més es disfressa gent a banda de Serrallongues i etc. i s'ambienten als carrers amb creus, amb taüts, hi ha un campament militar, perquè es pugui veure bé com funcionava tot en aquella època. Jo trobo que es va fer molt bé en barrejar la història amb una fira que ja tenia molts anys, i això ho ha convertit en un dels moments clau de l'any a Sant Quintí de Mediona. D'anècdotes de la fira te'n podria explicar moltes, perquè és un moment de trobada, és un moment en el qual tothom ve al poble, ja sigui estiuejants, familiars, amics, i et pots trobar amb gent que feia temps que no veies. Sí que segurament el que et dirà tothom és que s'espanta a vegades, perquè quan hi ha la recreació de les batalles, els Serrallongues i els Miquelets porten pólvora i disparen amb els seus trabucs, i aquests trabucs fan molt soroll. I quan no te'ls esperes et foten un bon ensurt. Però bé, fora d'això, doncs anècdotes n'hi ha moltes. I jo crec que és un moment de reunió, tothom està content, és un moment per degustar producte local, per degustar producte també que ve de fora, i al final també s'ha impulsat des de fa un parell d'anys una espècie de cap de setmana de la fira, perquè sempre era un diumenge, però des de fa un parell d'anys el Vall d'en Serrallonga de Sant Quintí organitza activitats el dia abans per fer una mica de caliu. Per exemple, fan un concurs de beure porró o fan una quina, un quinto, primer per recaptar diners i segon per fer poble. Perquè si una cosa ens agrada a Sant Quintí és fer poble, és participar en els actes, és muntar coses, i això al final també acaba repercutint en la gent del poble, perquè coneix la història i coneix que fa 300 anys ens van cremar Sant Quintí per culpa d'una revolta durant la Guerra de Successió. Si no fos per la fira aquesta, és molt probable que gairebé ningú sapigués que a Sant Quintí teníem aquesta història tan tràgica, però que ara recordem d'aquesta manera.
Més que una anècdota, és que realment és una fira que està molt oberta a totes les edats. És a dir, quan la canalla comença a sortir, o comencem a sortir, que encara som joves i sortim a veure la fira, doncs trobem parades que hi ha coses que ens poden interessar, no? Doncs potser no tant aquestes parades més pensades pels nens petits de comprar una joguina o alguna cosa, sinó doncs les d'alimentació. I a mesura doncs que et vas fent gran, doncs trobes altres parades que s'adequen més al que tu vols, no? Per exemple, doncs m'invento, però doncs hi ha parades que venen roba de no de l'època, perquè no és ben bé de l'època, però vull dir, és roba doncs més pensada, més així doncs medieval, o amb teixits més de tipus de sac, o que és diferent, no? I per tant, doncs, és una fira, més que una anècdota, és una reflexió, no? És una fira molt oberta a tots els públics, no? I que tothom pot trobar-hi moltes coses, que a més serveix perquè moltes entitats, doncs, de cara a final d'any puguin començar a vendre loteria, puguin vendre els seus productes, i això també fa doncs que tinguin calaix per poder l'any següent fer activitats. I per tant, doncs, és una roda que ajuda doncs a mantenir viu el municipi i a mantenir viu doncs tota l'activitat cultural que tenim durant l'any i tota l'activitat de les associacions, que aquí Sant Quintí no és poca, i per tant doncs és això una mica.
Com a recomanació per la fira, vull animar tothom a que vingui a viure-la el segon diumenge de novembre. És una fira apta per tots els públics i sobretot està molt pensada pel públic familiar. Es tracta d'una fira que combina tradició, comerç, menjar i una recreació històrica per tal de poder rememorar els fets que van passar a Sant Quintí l'any 1714. Tothom qui vingui pot visitar la fira al seu gust, però a l'Ajuntament també organitzem visites guiades gratuïtes per la vila el mateix dia de la fira. Per acabar, els visitants poden dinar a les parades d'alimentació que hi ha, o també poden anar a dinar a algun dels bars o restaurants del municipi.
Aquesta temporada ens agrada marxar els divendres amb recomanacions, amb suggeriments que trobeu de Descoberta i de Quilòmetre Zero en aquest territori penedès. Avui aquesta fira Mata de Golla de Sant Quintí, quintinenca. Gràcies per acompanyar-nos al llarg d'aquest divendres, que gaudiu del cap de setmana. Recordeu, demà acomiadem aquest febrer de 28 dies i ens retrobem el dilluns estrenant març i potser primavera. Aviam què hi diu el Marc Paredes. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.